Bon dia, benvinguts a la tertúlia del Gall de Monestir, de Cugat.cat, que avui s'estrena en format televisiu i ho fem amb els representants dels partits en presència al ple de Sant Cugat, que ens acompanyaran per tractar els diversos temes que es van tractar aquest dilluns en el ple municipal d'aquest mes de desembre. Estan amb nosaltres el set de Cugat TV, Jordi Puigneró, de Convergència i Unió, també el portaveu del Partit Popular, Jordi Carreras, el portaveu del PSC, Ferran Villasenyor, el portaveu d'Iniciativa, Joan Calderón, i el regidor de la CUP, Ignasi Bea. Molt bon dia, el 5.
Bon dia.
Moltes gràcies per venir a aquesta tertúlia, que, com saben, a partir d'aquest mes, cada dimecres, després del ple, es farà en format televisiu, també en format radiofònic. D'aquesta manera podran vostès arribar també a més població, perquè serà emès en diferit per televisió de Sant Cugat. M'agradaria tractar amb vostès un dels punts principals del ple d'aquest dilluns, que van ser els pressupostos. Va haver-hi el vistiplau final al pressupost ordinari de l'any vinent, que creixerà un 8,5%, i també a les ordenances fiscals, que recullen un increment del rebut de l'IBI de l'1,9% de mitjana. Òbviament, tant aquests pressupostos com aquestes ordenances tenen altres detalls que ara tractarem. Per fer un resum de com van anar les votacions, i ara vostès podran explicar el seu sentit del vot, els pressupostos van tenir els vots favorables de l'equip de govern i els contraris de tots els partits de l'oposició, i les ordenances van rebre votacions diferenciades segons diversos punts perquè es va votar de manera separada. Els demanaré una intervenció inicial perquè marquin el seu posicionament. Després, òbviament, tindran altres possibilitats de paraula per tractar aquests temes, però sí que els demano una certa concreció i rapidesa en el torn de paraula perquè així el debat sigui el més dinàmic possible. Que comenci Convergència i Unió, Jordi Puigneró, com vulgui.
Bé, molt bon dia. M'agradaria destacar tres coses d'aquesta aprovació, d'aquests pressupostos. Al final és una de les aprovacions importants que fem, en aquest cas, doncs els governs en un ajuntament o en qualsevol altra, en qualsevol administració, perquè ens permet, doncs, tirar endavant les polítiques reals per la ciutat. I el primer element que m'agradaria destacar és que, a diferència que ha passat altres anys, doncs, el govern ha d'aprovar sol aquest pressupost, i per tant la resta de forces polítiques, doncs, no han considerat o no han cregut convenient, doncs, donar-hi suport, abstenir-se, i per tant, en un moment en el qual estem, doncs, de dificultats econòmiques per tothom, crec que cal també apel·lar a la responsabilitat també, doncs, que tenen també la resta de partits, doncs, a fer propostes i intentar poder arribar a acords, com també ho té el govern. Aquest cop no està possible, altres anys va ser-ho, i per tant, primer fet que m'agradaria destacar és una mica lamentar la impossibilitat que hem tingut tots plegats d'arribar a un acord. El segon tema que m'agradaria destacar és, nosaltres creiem que és un moment, bueno, és per primera vegada el pressupost creix, també des de fa anys, per tant també és una novetat. Això també és un símptoma de que segurament les coses poden començar a anar millor, i per tant també tindrem, doncs, una mica més de recursos de cara a l'any que ve per poder, doncs, destinar-ho a diferents polítiques. Entre elles, una molt important és tot el tema de l'ajuda social. Creiem que en aquests moments encara hi ha molta gent que no es pot quedar enrere, i per tant l'Ajuntament de Sant Cugat prioritza dos eixos, com un és aquest, i l'altre és el que es generi més activitat econòmica per crear més atur. Això en aquests moments és una xacra que tenim al nostre país, amb uns índexs d'atur que no ens els podem permetre, i per tant fer polítiques que ajudin a augmentar el nombre de persones que poden ser ocupades, doncs, és molt important. En aquest sentit, bonifiquem a tothom que vulgui obrir, doncs, un comerç, un bar, d'una forma, doncs, important, perquè ajuda precisament en aquest sentit, i també a nivell empresarial, doncs, amb rebaixes per fomentar precisament l'activitat econòmica. Després, en el meu torn, ja aniré contestant.
Ara estem per al Partit Popular, Jordi Carreras.
Sí, bon dia. Miri, el Partit Popular, deia vostè que no s'ha tingut en compte cap proposta, alguna sí, de les al·legacions que va fer el Partit Popular, una la va tenir en compte l'equip de govern que la va incorporar en el pressupost. Tot i així, nosaltres no hem pogut votar a favor del pressupost per diverses raons. No, en primer lloc perquè miri, sembla ser que l'Ajuntament de Sant Cugat, això és un fet, doncs, no es veu tan afectat per la crisi com es poden veure afectats altres municipis, i com deia el senyor Puigneró, sembla que la cosa comença a marxar, no? Però això no impedeix que una part important dels santcugatencs, doncs, sí, es vegin afectats per la crisi, per almenys una de cada quatre persones, es deia la dada fa poc, doncs té dificultats per arribar a final de mes. Llavors això justificaria, si l'Ajuntament no es veu tan afectat, i en canvi si hi ha ciutadans que es veuen afectats, això justificaria d'entrada una baixada de la pressió fiscal. I la pressió fiscal no solament no es baixa, sinó que s'incrementa substancialment amb l'IBI. És un fenomen que ve passant any rere any, que respon a una explicació de caràcter tècnic, que aquí ara lògicament no puc explicar en detall, però que també des d'aquest punt de vista tècnic seria possible com a mínim deixar-lo com estava l'any passat i probablement inclús reduir-lo una mica respecte de l'any passat. No? Això no solament no s'ha fet, sinó que s'ha augmentat. Llavors això és augmentar la pressió fiscal sobre els ciutadans en uns moments com aquests, doncs sembla que no és oportú màxim quan l'Ajuntament no ho necessita i podria, per tant, doncs, estalviar-s'ho. No? La segona és que no estem d'acord amb el conjunt de la política que es plasma en els pressupostos. No, no estem d'acord amb que es segueixi prioritzant en temps de crisi, per exemple, es segueixi prioritzant doncs, el que és el centre de Sant Cugat respecte de la perifèria. Aquí ja durant els últims anys, amb el gran creixement que ha fet Sant Cugat, doncs s'ha experimentat hi ha hagut una gran inversió en el centre de Sant Cugat i ha quedat una ciutat realment agradable i maca, però nosaltres ho venim dient des de fa molt de temps. Ara és l'hora ara que no hi ha aquest creixement de Sant Cugat, que Sant Cugat durant aquest any i durant aquests anys propers doncs no creixerà de la mateixa manera que ha crescut fins ara, doncs és el moment de mirar més a la perifèria i això no es contempla d'una manera adequada en els pressupostos.
Tindrem més torns després, que podran tractar, òbviament. Tenim més de 40 minuts per parlar de temes del ple. Ferran Villasenyor, del ple, si com vulgui.
Bé, el primer, una petita referència al company de Convergència i Unió sobre els pactes que es poden fer sobre pressupostos. Jo entenc que, Jordi, tu no ets el responsable d'Economia, però jo crec que, home, val la pena recordar que en tot aquest mandat no hi ha cap grup que hagi votat mai a favor del pressupost. I per tant, home, també cal posar sobre la taula que a vegades algú quan no ho necessita, quan té majoria absoluta, diguem-ne que les necessitats de consensos són les que són. En aquest sentit, també home, lamentar una mica que ni tan sols hagi pogut fer una reunió de parlar sobre els pressupostos des del punt de vista polític, sí, en comissió informativa. El nostre grup va presentar 84 al·legacions al pressupost i al voltant de 23 a les al·legacions fiscals. El número 1 entenc que és el de menys, sinó el que sí que hauríem de parlar és què funciona, què no funciona o què creiem que és positiu. Pressupost, com tots els pressupostos, té coses positives i algunes que no hi ha marge de negociació. Per exemple, els sous dels treballadors, aquí no hi ha joc, o alguns dels serveis. Però sí que tenim un percentatge al voltant d'un 20%, segons calcula el mateix govern, que poden existir moviments i pot existir alguna situació on el boli vermell, que és el que apunta i el que treu, és positiu. Nosaltres considerem que Sant Cugat en aquests moments sembla ser que està sortint una mica d'una relativa crisi Sant Cugat des del punt de vista de pressupost municipal, d'una crisi d'ingressos i de despesa. El regidor d'Economia va dir que s'havien acabat les retallades. Jo crec que potser va ser excessivament agosarat en aquesta situació des del punt de vista pressupostari, però és cert que Sant Cugat, i ho parlaven altres companys, hi ha un percentatge de cobrament de l'impost de béns immobles important, i tenim un IBI important. Certament, som el dels municipis de l'àrea metropolitana amb una pressió fiscal, per tant, impostos més gran de tota l'àrea metropolitana, que, com dèiem, també tenim un percentatge d'endeutament important. Jo crec que aquest pressupost està sobrevalorat, igual que tots els pressupostos que es fan darrerament. Aquest pressupost és una fotografia fixa que s'anirà canviant durant tot l'any centenars i centenars de vegades, o desenes de vegades. Per exemple, va haver una modificació pressupostària fa el mateix ple, canviava 2,6 milions i així regularment. Per tant, jo el que si volia enviar un missatge als ciutadans és que aquest pressupost no serà així. De fet, no serà així. Al mes de gener, segur, m'aposto alguna cosa, ja tindrem la primera modificació. Què trobem que li falta a aquest pressupost? Què trobem que li falta a aquest pressupost? En aquest percentatge que, com deia, de discrecionalitat, nosaltres creiem que hauria d'haver apostat més, per exemple, pel comerç. No es van acceptar propostes de destinar temes a campanyes de comercials i un major pes per al foment de l'ocupació i l'emprenedoria. Creiem que s'està fent una bona feina d'emprenedoria, però hem quedat coixos i no és el que nosaltres volíem.
Iniciativa, Joan Calderón, posicionament del seu partit.
Hola, bon dia. No, veig que el senyor Puigneró avui ha vingut amb ganes d'animar la tertúlia.
Això està molt bé, no?
Perquè ha situat a l'oposició la manca de voluntat d'arribar a un acord a l'hora d'aprovar els pressupostos. No, 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 no. bueno, ha dit que l'oposició,
després
tots plegats, si hi ha d'haver-hi algun tipus d'acord a l'hora de votar els pressupostos, primer s'ha d'establir un marc polític de diàleg per tal d'acordar aquest pressupost. Aquest marc de diàleg no ha existit. No hi ha hagut marc de diàleg.
Podríem discutir-ho.
No, no. No hi ha hagut cap marc de diàleg i pregaria que, si vostè no està a la Comissió Informativa d'Economia i no porta els temes d'economia, per tant, en aquest sentit, els que estem a la Comissió Informativa d'Economia, que en aquest plató som tres, sabem que no hi ha hagut marc de diàleg i no hem pogut arribar a cap acord perquè no hem parlat del pressupost ni d'arribar a acords. I no per manca de voluntat dels partits de l'oposició, perquè en aquest cas nosaltres hem presentat esmenes, i no només iniciatives, sinó la CUP, PSC i el PP, que en qualsevol cas podien establir aquest marc de diàleg. Iniciativa que ha fet amb els pressupostos i ordenances fiscals. Nosaltres enteníem que una ciutat com Sant Cugat podia fer, a diferència del Partit Popular en aquest cas, mantenir el tipus d'IBI i així augmentar els ingressos amb 1,8 milions d'euros. Què fer amb aquests 1,8 milions d'euros? Doncs establir una línia de subvencions al rebut de l'IBI, una línia de subvencions per fer front a les obligacions tributàries per a aquelles famílies que ho estan passant malament per la crisi. Aquestes subvencions serien en base al criteri de renda, allò que parlàvem sempre de fer bonificacions al rebut de la contribució per la renda, que no es pot fer i és il·legal, doncs fer-ho via subvenció. Altres esmenes del pressupost, i en diré tres, en vam presentar set, però diré tres que són les que, una d'àmbit social, incrementar, fer una partida oberta al pressupost de 350.000 euros pel pla d'inclusió social, que en aquest cas el govern de la ciutat està duent a terme, una partida oberta per les diferents contingències que pugui haver a nivell de la crisi, una segona de caràcter més mediambiental, que seria potenciar tot el que és partides tecnològiques per potenciar l'Smart City. Entenem des d'Iniciativa que això que s'ha venut tant a Sant Cugat d'Smart City és una ciutat de broma, no hi ha Smart City, no s'ha potenciat d'una manera potent aquest espai per tal de disminuir els consums. Per exemple, tenim consums d'equipaments públics brutals, com ha demostrat també l'última modificació del pressupost, amb una partida extra de 300.000 euros perquè no paguem els rebuts de la llum, aigua, etc. I per últim, una per fer front a tota l'ofensiva recentralitzadora que està duent a terme el Partit Popular al Congrés dels Diputats i al Senat, que té a veure amb la reforma de racionalització i sostenibilitat dels ens locals. Establir una partida per poder garantir la sostenibilitat d'aquells serveis necessaris però impropis de l'administració local. Patronat Municipal d'Educació i Cultura, per exemple.
Torna ara per la CUP i tanquem aquesta ronda inicial.
Bé, nosaltres, en primer lloc, una cosa que hem estat destacant des del principi, quan vam començar amb les audiències públiques o se'ns va presentar el pressupost a les primeres comissions informatives, és que hem detectat un cert cofoisme, no triomfalisme, diré, seria excessiu, però al voltant dels pressupostos. És cert que els pressupostos augmenten un 8%, que hem tingut més ingressos, en bona part per les plusvàlues, que els darrers anys havien sigut de 7 milions i ara són de 11 i escaig, però nosaltres pensem que hi ha un context de Sant Cugat molt clar després de 6 anys de crisi, ho diem sempre, hi ha unes quantes dades per nosaltres bastant alarmants, com no baixem mai de 4.000 aturats, un de cada 4 santcugatencs, segons l'Observatori de la Ciutadania, pateix per arribar a final de mes, hi ha molta gent que no pot pagar el lloguer o serveis bàsics com l'aigua, el gas, l'electricitat, i aleshores les nostres propostes són una mica les de sempre, una mica mantenint la línia de coherència d'aquests anys. Progressivitat fiscal, que com sabem tenim problemes perquè l'IBI està a nivell estatal, està reglamentat d'una manera que costa fer-lo progressiu, i després augmentar els ingressos, augmentar el marge d'ingressos. Nosaltres en aquest sentit fèiem una aposta per l'impost que té més marge, del qual es recapta més, que és l'IBI, i pensàvem, similar al que ha comentat el Joan, que no s'ha de baixar l'IBI perquè a Sant Cugat no es pot seguir aquesta màxima de ara en època de crisi no s'ha de carregar amb més pressió als ciutadans, perquè hi ha uns ciutadans als quals se'ls pot carregar i uns ciutadans als quals no s'ha de carregar. S'ha de diferenciar i no serveix per mi un discurs generalista. Aleshores, com a exemple d'això, Sant Cugat és la ciutat amb més CEOs, amb més directors executius de l'estat espanyol, la màxima densitat. Per tant, aquesta gent pot pagar bastant més IBI sense que es vegi afectar el seu nivell de vida, i aleshores molta gent que necessitaria podria rebre inversió social, no vull dir despesa social, amb aquests pressupostos. Nosaltres no hem donat suport als pressupostos per dos motius. Un, perquè no s'ha augmentat el marge d'ingressos suficient per tot el que nosaltres pensem fer, i en segon lloc perquè pensem que hi ha moltes despeses que estan associades al que nosaltres diem model de ciutat que no ens fa el pes, tot i que sabem que té una acceptació important i a vegades una mica predica en el desert, però podríem dir el model de ciutat jardí, en què es gasten moltes coses d'aparador i en canvi darrere doncs hi ha això, no? Hi ha un 10% de la població que va a serveis socials, que estan molt enfeinats a serveis socials, no sé si heu provat de trucar un matí quan triguen a agafar el telèfon perquè estan realment enfeinats, i no tenim prous ingressos, i aleshores, bé, nosaltres, la darrera consideració abans de passar al següent torn és que realment aquest any no hi ha hagut marc de diàleg, com sí que hi va ser el primer any, eh? Jo, per exemple, recordo el primer any quan vaig entrar, jo no ho havia fet mai, i el Carles Broveroles i l'Eva Borràs ens van atendre i ens van anar perseguint una miqueta de, escolta, fem reunions bilaterals, feu les propostes, parlem-ne. El segon any no hi va ser, i aquest any no hi ha estat en absolut. O sigui, se'ns va dir, se'ns va enviar un correu electrònic, que recordeu que el 3 de desembre s'han d'enviar les al·legacions, però no hi ha hagut cap mena de proposta, i bé, això és així, no cal discutir massa.
Si els sembla, fem una altra ronda i així podem puntualitzar posicionaments.
Sí, veure, sobre el tema de la imposició fiscal, bueno, queda demostrat, no?, que realment doncs, la pujada fiscal que s'ha fet aquest any és absolutament doncs, moderada i d'acord amb l'increment d'IPC, perquè tenim per una banda el Partit Popular que diu que no fem més que incrementar la pressió fiscal, però en canvi per l'altra banda tenim d'altres partits com la CUP que l'haurien augmentat més, o potser també doncs, el Valor d'Iniciativa. Per tant, jo crec que la pressió fiscal que hem decidit aplicar doncs, aquest any als encuatencs és la correcta, s'aplica un IBI amb un increment d'un 1,9%, que per tant és més o menys doncs, el que és la pujada de l'IPC, i en aquest sentit doncs, nosaltres creiem que no cal carregar en els ciutadans doncs, excessivament doncs, la despesa del pressupost municipal, i per això doncs, aquesta pujada d'IBI, que ens sembla doncs, en la línia que hauria de ser d'acord amb la pujada de l'IPC. Dir que no hi ha hagut diàleg per aprovar el pressupost, miri, vostès mateixos han admès que s'han acceptat algunes de les delegacions que han presentat, i per tant, no. Ni tan sols,
no.
Ho han admès vostès?
No.
No.
Vostè ha dit que va per cap de la zona i hi ha hagut alguna elevació que s'ha...
Ho he dit.
Ah, vosaltres.
I s'ha equivocat perquè eren ordenances fiscals, el pressupost.
Bueno, que vull dir que hi ha hagut marc de diàleg, que hi ha hagut, per tant, doncs, no, en el si de la comissió informativa, que s'han acceptat algunes propostes que vostès han fet.
Quina? I...
A veure...
Bueno, vostè ho ha dit, senyor...
Sí, sí,
a veure... Bueno, ni tan sols s'ha plantejat en aquest cas, doncs, com ha passat en d'altres anys, o també en aquest mandat, que hi ha hagut partits que s'han abstingut en el pressupost municipal, i això sí que ha passat. Per tant, dir que no hi ha hagut en absolut diàleg crec que no és atenir-se a la realitat, perquè hi ha una informativa on precisament es parla del pressupost. No, és així, no hi ha informativa.
Està parlant d'una cosa que no sap.
No hi ha informativa de pressupost, d'economia?
Bueno,
pregunto, no sé.
No parlem del pressupost. Un diàleg és una cosa
no,
així.
No, escolti, hi ha la informativa, no hi ha un diàleg?
Doncs la de pressupost, ens va exposar el pressupost.
Ah, ja està. Ha quedat clar el posicionament. No. Partit Popular, que li toca al senyor Carreras.
Senyor Puigdemont, perdoni, em sap greu per portar-li la contrària en aquest cas, perquè això, el que sí que és veritat és que jo dic que se'ns ha tingut en compte una proposta que vam fer sobre les ordenances fiscals, que anava aquest any en el paquet, podríem dir, ordenances fiscals i pressupost, perquè guarda una relació íntima les dues coses. Ara, una cosa és que t'acceptin una al·legació que has fet per escrit i altra cosa és que hi hagi un marc polític en el qual s'intenti buscar un cert consens sobre el pressupost i sobre les ordenances. Això no s'ha fet. Ara, el que si és veritat, perquè s'ha de dir, és que vostès tenen una majoria absolutíssima, no? Són 15 regidors front a la segona força, que som 4, doncs té una majoria absolutíssima i estan al seu perfecte dret d'aplicar les polítiques que els sembli oportú. Ara, i per tant, no tenen per què dialogar si no volen. No tenen per què. L'encàrrec dels pressupostos és del govern municipal i no de l'oposició. Però sempre és bo fer-ho. Sempre és bo fer-ho. I no s'ha fet, això, no s'ha fet. Perquè acceptar una al·legació no vol dir que s'hagi establert un marc de negociació ni de diàleg suficient. No els ha semblat oportú fer-ho, no, doncs no hi ha res a dir, però és així, no s'ha fet.
PSC?
Bé, és que jo crec que estem discutint molt en aquests moments, jo crec que, no sé si és una estratègia del curs aquesta d'oratòria que es fan a vegades, de discutim sobre l'embolcall i no sobre el de dintre, però és evident que aquí no ha hagut cap de negociació ni res, i no passa res, que escolta, que hi ha majoria absoluta, i alguna vegada és el ple a dir, escolta, que nosaltres tenim majoria absoluta, per tant tenim la raó, bueno, ja està, no passa res. Ara, com deia, estaria bé que a partir d'ara, com que el pressupost està aprovat, però el tenim aprovat perquè marca la llei, però el modificarem no sé quantes vegades, que alguna de les propostes que han fet, i jo crec que alguna de les propostes que han fet tots els grups polítics, home, com a mínim es podien posar-la sobre la taula i parlar-ne. Nosaltres creiem que s'ha de fer a mig termini una... Hem de fer una ullada, hem de fer una nova revisió a l'IBI. Com cobrarem els impostos a Sant Cugat? I per què? Doncs perquè representa el 50% del pressupost municipal. Se suposa que d'aquí 2 anys hi haurà una revisió cadastral on s'actualitzaran els valors dels nostres pisos i habitatges i pàrquings, etc., a partir del qual sortiran uns nous impostos. Jo crec que és el moment, amb temps, no en 3 mesos i corrents. Com ho fem? Què passarà en 2 anys? Pujarà l'IBI, tenim un percentatge de recaptació que segurament s'haurà d'aguantar per continuar fent serveis públics, serveis socials, etc., etc., però crec que ens hem d'ajustar i sobretot fer un tema de concepte de radicalitat distributiva. Nosaltres entenem que hi ha maneres de fer-ho, per exemple, desdoblar l'IBI en algunes determinades taxes, i creiem que això és el que és fer política, treballar per què passarà d'aquí 2 anys. I nosaltres emplacem a l'equip de govern, perquè és l'equip de govern l'únic que pot tirar endavant, bàsicament perquè té majoria absoluta, entre altres coses, a que no es tanqui sol en la seva estàtua i a la seva torre de marfil, sinó que parli. Nosaltres no hi hem donat suport, per exemple, a les ordenances fiscals, que parlàvem anteriorment, i també a preus públics, perquè a Sant Cugat no existeix el concepte de tarifació social. Ja sé que si el govern aquest, i segurament tots, diuen existeix tarifació social o aquesta rodona és un quadrat, i ho repetim 34.000 vegades, al final serà un quadrat. Però a Sant Cugat no hi ha tarifació social. Tarifació social és que els serveis públics, per exemple l'escola Bressol, es paga segons el nivell de renda, en aquest cas dels pares dels nens que van a l'escola Bressol. Si el pare caurà tant, pagarà un 100% del preu. Si no, pagarà el 80, 40 o el 140. Això vol dir que alguns pagaran més? Sí. Alguna de les persones pagarien més. Altres pagarien menys? Sí, en funció del nivell de renda. I crec que aquest és un canvi que haurien de fer a Sant Cugat. I no és parlar d'extraterrestres, amb el company d'iniciativa ho hem dit en diferents ocasions en rodes de premsa, no és parlar d'extraterrestres. A Terrassa, per exemple, es fa des de fa temps, hi ha altres municipis que també ho han encetat. Això vol dir negociar políticament, i això és el que haurien de fer.
Iniciativa?
Bé, el senyor Puigneró ha iniciat un debat que és molt similar al que tenim al ple amb el senyor Brugaroles quan parlem de tarifació social. El senyor Brugaroles insisteix en que existeix la tarifació social i enumera tota una taula doncs de mesures, és veritat, d'ajuts, de subvencions per fer front a la crisi, d'ajudes socials, per dir-ho d'alguna manera, que es fan des de l'Ajuntament, però això no és tarifació social, això és tenir uns preus públics basats en uns criteris clars i barems clars que tinguin sobretot a veure amb barems de renda. Doncs el senyor Puigneró amb el tema del pressupost fa el mateix. És veritat que va haver-hi comissió informativa, se'ns va exposar el pressupost, els grups de l'oposició vam exposar les nostres al·legacions, però no hi ha hagut marc de diàleg. Per tant, no passa res. El corró de la majoria absoluta ha tirat endavant el pressupost i no passa res. I ningú és ingenu i tothom sabem que una majoria absoluta de Convergència i Unió a un municipi com Sant Cugat no li convé pactar el pressupost ni amb el PP, ni amb el PSC, ni amb la CUP, ni Iniciativa. A un any i mig de les eleccions. Ho sabem, no hi ha cap problema. Jo crec que moltes de les mesures que hem proposat des de l'oposició, un govern que diu que té sensibilitat social, que diu que té sensibilitat mediambiental, és més que es vanaglòria de tenir una estratègia cap a aquest camí, podria haver agafat alguna de les al·legacions, en aquest cas, del grup d'iniciativa. No ha volgut parlar. No hi ha cap problema, però jo crec que en aquest sentit hi ha discursos que no cal fer. La majoria absoluta de Convergència i Unió no cal que continuï explicitant que té tota la disponibilitat al diàleg, perquè no és així. Quan ha convingut ha tirat endavant i quan ha convingut ha aprovat punts de pressupost o punts de territori d'importància per a la ciutat sense cap tipus de diàleg i sense cap tipus de pacte amb l'oposició. Per tant, aquesta és la realitat actual i això i així és com estem.
Ignasi Bea?
Sí, jo no vull entrar més en el representant de Convergència perquè és com si jo em posés a opinar del partit del Barça d'ahir sense haver-lo vist, no? Jo em poso a opinar d'ara, no l'he vist, i dic que el Barça juga bé o malament. No es pot fer això. I no es poden fer afirmacions que no són certes, i a més a més davant de persones que ho saben, no?, del cert. En tot cas, nosaltres vam fer propostes que pensàvem que es podien incloure. Nosaltres hi ha algunes, per exemple, retallades, dic retallades, tot i la, bueno, la connotació pejorativa de la paraula, que pensem que es poden fer, com per exemple una cosa que anem predicant, no només nosaltres, el tema de la duplicitat en l'estructura organitzativa, gerencial i política, i en aquest sentit és un exemple de la pell fina, de la pell extremadament fina de l'equip de govern, que tu planteges una cosa i aleshores només et s'ha de rebatre comparant amb altres municipis. Diuen, altres municipis és més, sí, sí, ja ho sabem, és que l'estructura organitzativa dels ajuntaments en molts municipis està duplicada. Tenim masses finances d'alcaldia, per exemple, tenim molts càrrecs de confiança, i mira, la comissió informativa paradigmàtica d'això que dic, comissió d'esports. Quantes persones tenim esports pel que fan? O sigui, si algú s'ho li m'ho explica, doncs anirà bé, però crec que és el cas paradigmàtic de com hem inflat comissions i duplicitat gerencial i política. Primera qüestió. Segona, ens ha sobtat algunes despeses que s'incrementaven, com en això que nosaltres dèiem el model de ciutat jardí. Hi havia una despesa que era de, no sé, manteniment d'arbrat o alguna cosa així, que pujava un 13%, uns 300.000 euros. I ara sé que això és demagog, però amb 300.000 euros poden fer moltes coses. 300.000 euros és el que es pagava pel pla d'ocupació, per exemple. Es poden fer moltes coses. I aleshores, nosaltres ja no diem reduir, que sí que ho diem, nosaltres ens agrada molt la ciutat que estigui verda, plena de zones verdes, plena d'arbres, però hi ha prioritats. I aleshores, mantenir una ciutat jardí, cara com la nostra, mentre hi ha altres necessitats, i tancar-se en banda, qualsevol proposta i qualsevol crítica es diu que no. El senyor Brugueroles, amb això acabo, quan vam parlar de la tarifació social, vam parlar de preus públics, sobretot, doncs va començar a enumerar una llarga llista de coses que estaven molt bé, però no eren tarifació social, eren ajudes i subvencions i una mica, bueno, això, els col·lectius més desafavorits, però no eren tarifació social en cap cas. I aleshores ells diuen que sí que ho fan i no és així.
Una última ronda telegràfica perquè llencin un últim missatge i canviarem de tema.
Bueno, aquí diu que no hi ha diàleg, jo considero que fer una informativa, explicar el pressupost i, per tant, doncs, atendre les al·legacions que d'això, doncs, home, un cert diàleg és, per tant, aquí tindrem opinions diferents. Vostès demanarien més diàleg, no sé si amb més diàleg aconseguiríem arribar també a un acord, com s'ha demostrat també en aquest mandat, doncs, que hi ha hagut més diàleg en altres moments i tampoc hi ha hagut acord pressupostari, no? Per tant, entenc que també que vostès obeeixen a d'altres objectius, també, suposo, a l'hora de decidir si aproven o no, o donen suport a un pressupost, no tant també doncs, en les mesures que proposen, i per tant només un últim missatge, dir, escolti, aquest és un pressupost que no augmenta la pressió fiscal en els santcugatencs i que dona solucions i sortides, un, en l'àmbit de la reactivació econòmica i també en l'àmbit de l'ajuda social per tal que ningú es quedi enrere.
Jo voldria posar l'accent amb el breu temps doncs, en el tema de les bonificacions, ara amb una partida concreta que nosaltres amb la qual nosaltres som particularment sensibles, que és que l'any passat o l'altre, no? Ja no recordo exactament si va ser el primer o el segon any, doncs es va reduir la bonificació a les famílies numeroses pel concepte de l'IBI, que les famílies numeroses, com saben, comprenen tant les famílies que tenen tres fills o més, les monoparentals i les que tenen discapacitats al càrrec. Doncs es va reduir la bonificació de l'IBI fins a pràcticament fer-la desaparèixer o deixar-la amb uns mínims molt baixos, no? Quan el que es tindria que haver fet justament és augmentar-ho. Bé, es podia dir llavors, bueno, és que hi havia la crisi, hi havia la por a que això fos pitjor, ara s'està veient que aquí Sant Cugat no ens afecta tant, però s'ha perdut l'ocasió. No solament s'ha augmentat, de fet, no per l'IPC, sinó que per el que vostè vulgui, però s'ha augmentat la pressió fiscal sobre els ciutadans quan es podia haver baixat, o es podia haver mantingut igual en el millor dels casos, sinó que a més no s'ha corregit aquest tractament a les famílies numeroses, que són lògicament les que tenen més problemes o les que poden patir almenys més problemes per conseqüència de la situació econòmica que estem atrevessant, no? S'ha perdut aquesta ocasió com altres, eh? Però aquest és un tema que a nosaltres ens afecta particularment, no?, en el nostre programa.
PSC?
Bé, les taxes i preus públics han pujat l'1,9%, que és el preu, és l'IPC que hi havia el mes d'agost. En aquests moments tenim un IPC negatiu. Jo crec que també hi ha coses que cal posar sobre la taula, i la va posar el mateix tinent d'alcalde sobre que la pujada aquesta que es va fer d'economia no era la que estimava el govern, i per tant entenem que no, que s'ha pujat més per sobre l'IPC, però aquesta és una dada més que perquè no l'anem repetint. L'IPC actual és zero i hauríem de saber què és quan acaba. Jo crec que hi ha una sèrie de coses que s'haurien d'haver apuntalat més en aquest pressupost, que són les, i reitero, les temes de lligam de foment de l'economia i l'autoocupació, i en altres ciutats qualsevol també, també algunes governades per Convergència i Unió on sí que s'està actuant d'una manera més entrem des del punt de vista proactiu, fins i tot en la col·laboració pública o privada, la generació d'ocupació i plans d'ocupació municipals i dels altres, i per tant entenem que aquesta és un partit que encara no s'ha acabat, i per tant nosaltres el que sí que volem posar sobre la taula és que els pressupostos estan, però hi ha coses que encara la incorporació de romanents que es poden negociar. Jo sé que no es negociarà, igual, com tampoc s'ha fet en altres vegades, però per què presentem mocions als grups polítics? Els grups polítics, quan presentem una moció, és per tirar endavant propostes fora de l'aprovació inicial del pressupost al final. I per tant, jo crec que aquí es torna a obrir la negociació. Nosaltres el que li demanem a l'equip municipal de Convergència i Unió és que primer que treballem en el dia a dia, però sobretot també que treballem de cara a la previsió de què passarà d'aquí 2 anys i com serà el Sant Cugat de 2016.
Iniciativa?
Bé, la valoració d'iniciativa final sobre el pressupost, per una banda hem renunciat a 1.800.000 per tal de poder fer més polítiques socials i manca apuntalar tot el que parlaven de polítiques socials, mediambientals i sobretot una última que és aquesta cosa que va sobrevolant sobre els nostres caps, que és el projecte de llei d'administracions locals, que posarà en dubte molts serveis necessaris i molt sovint inqüestionables per la ciutadania. Dos exemples clars: escola de música, escoles bressol municipals. A dia d'avui, amb aquest projecte de llei, està en qüestió. Per això nosaltres volíem una partida específica per garantir la sostenibilitat financera i que aquests serveis es garanteixin des de l'administració local. Aquest projecte de llei diu que si no és financerament possible, haurem de tancar o vendre aquests serveis a un privat o tancar-ho. Per tant, jo crec que també era important que aquest pressupost preveiés aquesta contingència. Per tant, jo crec que en aquest sentit el pressupost no preveu aquesta nova realitat i aquest nou marc legislatiu.
La CUP.
Sí, enllaçant una mica amb el que diu, realment la llei espanyola, amb el projecte aquest s'ha aprovat al Senat, és preocupant. Nosaltres estem preparant també una llei aquí a nivell de Catalunya, però que, per exemple, no li treu competències, no treu les competències de serveis socials, coses educatives, però també va molt en la línia de suficiència financera, que aleshores no treus la competència directament, però pot ser que quedin en entredit si no són rendibles, no? Això és la primera qüestió. Després, una cosa del pressupost, que nosaltres vam dir al debat, i hem comentat bastantes vegades amb el Carles Brugueroles, que hi ha algunes... Ara el pressupost aquest any s'ha incrementat un 8,5%, no? I sembla que ja no s'hagi retallat en res, i de fet, si tu mires tots els capítols, tots els capítols tenen un increment, és evident. Però per posar un exemple, el capítol 2, que és un capítol en el qual nosaltres sempre fem èmfasi, d'agents socials, culturals, entitats, aquest any s'ha pujat un 12,5%, però l'any passat es va baixar un 20% i fa 2 anys un 12,5%. Per tant, estem pitjor que fa 3 anys, estem pitjor que el 2011. Aleshores, per això dèiem una miqueta que bé, calen més ingressos, perquè si no s'ha consolidat aquesta retallada. El mateix cas del comerç local. Es va retallar campanyes de comerç local fa 2 anys i això no s'ha tornat a pujar. És cert, i ara diré, s'han fet coses que estan bé per la promoció econòmica a les ordenances fiscals, com el tema de l'IAE a Can Calopa, o el tema de bonificacions per obrir bars, restaurants i petit comerç, però encara hi ha coses pendents en aquest aspecte.
Canviant de tema, parlem ara de l'acord econòmic entre l'Ajuntament i Valldoreix. Tots els partits, excepte el PP, van aprovar al ple la ratificació d'aquest conveni que regula les aportacions de les administracions pels serveis que presten al territori. En aquest punt va aparèixer també en el debat l'informe de l'interventor, que remarca que l'EMD, atenció, és un ens ineficient i insolidari, i assegura que l'acord entre l'EMD de Valldoreix i l'Ajuntament és lesiu per al consistori. Voldria saber les seves opinions sobre aquesta relació entre Valldoreix i la resta del municipi. Tenim 12 minuts, per tant els demano encara més brevetat. Sé que és difícil, però els demano, si us plau, que siguin molt concrets amb el missatge.
Bé, a Sant Cugat, a banda del govern municipal i de l'Ajuntament, doncs també hi ha una altra institució que presta serveis als ciutadans, i per tant, dins d'aquest marc de relació entre Sant Cugat i Valldoreix, hem de ser absolutament responsables, si existeix aquest marc, doncs per dotar-lo i que es doti doncs del pressupost o dels diners que necessita per poder doncs prestar els serveis que es presten en aquest cas als valldoreixens. Nosaltres en aquest sentit, com es ve fent, diguéssim, des de fa ja doncs molts anys, doncs cada X temps s'ha de renovar el conveni de col·laboració que hi ha entre Sant Cugat i Valldoreix. Això ha tocat fer-ho ara. Crec que s'ha fet una excel·lent feina per part del Departament d'Economia en el sentit d'avaluar clarament quins són els costos que representen els serveis que presta Valldoreix als seus conciutadans, i d'aquesta manera poder també veure quins són els serveis que presta l'Ajuntament de Sant Cugat a Vall d'Oreig. I en base a això poder arribar a un acord. Abans parlàvem de que és important o seria important poder arribar a acords. Aquí doncs, diferents forces polítiques han aconseguit doncs, estar d'acord amb quines han de ser aquestes xifres. Crec que això és positiu per Sant Cugat, és positiu per Vall d'Oreig, i també demostra que a vegades i en política, doncs, malgrat que puguem tenir opinions respecte a quina hauria de ser la situació de Vall d'Oreig respecte a Sant Cugat o la situació de Vall d'Oreig, al final, en aquests moments, el que està clar és que hi ha una institució que és la Mesa de Vall d'Oreig, a la qual no la podem deixar, diguéssim, doncs, al marge. També de saber Vall d'Oreig, Vall d'Oreig ha de saber que qui financia principalment a Vall d'Oreig és Sant Cugat.
Partit Popular.
Bé, miri, aquí la qüestió és que no és una qüestió d'opinions, és una qüestió de que hi ha un informe tècnic, professional, econòmic, fet per una persona que realment doncs és experta en aquest assumpte, que diu que això és com és dir, que és perjudicial per la ciutat de Sant Cugat, i això no és... Es pot opinar, es pot contradir aquest informe si un té la suficient capacitat tècnica i econòmica per contradir-ho, cosa que no ha passat. Es pot dir, miri, ens és igual que sigui perjudicial per Sant Cugat i ho acceptem igual, vale, doncs molt bé. Llavors, però és així, és perjudicial per la ciutat, ho diu, mentre no es demostri el contrari, no? En el tema de Vall d'Oreig, el que s'ha de veure és que és el que convé més al final en el debat de que si està justificada o no l'existència de l'entitat local menor, o que és el que s'ha de veure és que és el que li convé més en els ciutadans de Vall d'Oreig, per un lloc, per una banda, no? Què és el que els convé més, que és de quina manera poden tenir els millors serveis i què és el més econòmic per a la ciutadania de Vall d'Oreig, i també comparar-ho amb el conjunt de Sant Cugat. És a dir, s'ha de fer un estudi d'aquest estil tècnic, no tan polític, perquè que la personalitat, la cultura específica, si vostè vol, de Vall d'Oreig està preservada, això no té el més mínim dubte. Per mi està clar que aquesta personalitat pròpia de Vall d'Oreig no es perdrà en cap cas, i que no depèn de que existeixi un ens administratiu en la pròpia Vall d'Oreig, que és com una espècie, podríem dir, de mini ajuntament, amb unes competències limitades i tal. La personalitat de Vall d'Oreig no depèn d'això, no depèn d'això en absolut, de la mateixa manera que la Floresta té una personalitat molt determinada i depèn de l'Ajuntament de Sant Cugat, i les Planes o Mirassol o altres zones, això és així. Llavors, què és el que els importa als habitants de Vall d'Oreig? Què ens importa, perquè jo soc habitant de Vall d'Oreig, no? Visc a Vall d'Oreig. Què ens importa tenir un president d'una associació, d'una entitat local menor amb una sèrie de competències que fan el que poden, o bé estar ben servits? A lo millor sí que ens convé això, però és un criteri purament econòmic. No es pot dir, home, no, és que la personalitat de la població. A mi això em sembla que no té cap sentit, no? S'ha de fer un estudi tècnic, professional, econòmic, veure què és el que convé més amb els ciutadans, amb uns i altres, i llavors prendre una decisió política. Però abans està la part tècnica, no?
Jo crec que podríem començar a parlar de les garses de Vall d'Oreig o de les torres o qualsevol cosa, però jo recomanar al company del Partit Popular llegir-se la documentació que vam aprovar i també tots els estudis econòmics que es porten fent des de fa com a mínim 15 anys. I quin és el marc de competències? També recomanar-li llegir la llei de bases de règim local sobre quines són les competències de les entitats municipals descentralitzades, i també els reglaments orgànics de funcionament sobre el que es coneix com a pedanies.
Ho dic perfectament, senyor, això no sé què ve del que dic, però no sé, doncs, vostè li sona raro el que dic, doncs expliqui per què, però no em surtin bajanades, perquè no...
Jo crec que qui diu bajanades
és
un boig.
I no és el terme exacte, no, que s'ha sortit del que jo volia dir, això és el que vull dir.
Bé, el company del Partit Popular té una cosa, una característica en aquesta tertúlia, que és interrompre a les altres persones. Jo li demanaria, si pot estar calladet i en el torn dels altres, millor, perquè si no, no acabarem bé. D'altra banda, aviam, què és el que hem aprovat amb Vall d'Oreig? A Vall d'Oreig i a totes les administracions públiques hi ha dos aspectes, la desconcentració i la descentralització. Desconcentració serien els districtes, que posem alguna part dels serveis municipals, els posem en un altre lloc, per exemple a la UAC, perquè la gent pugui registrar, o serveis socials, o el que toqui. Llavors hi ha la descentralització. L'Ajuntament de Sant Cugat té una entitat municipal descentralitzada des de 1959. L'Ajuntament de Sant Cugat no pot treure una entitat municipal descentralitzada, no pot modificar-la, això és una modificació més àmplia. Per tant, el que s'ha fet és un conveni econòmic on es regulen totes les característiques econòmiques de qualsevol cosa. l'Ajuntament no paga. L'Ajuntament el que fa és traspassa una sèrie de despeses per percentatges, igual que l'AMD cap aquí. L'AMD rep una sèrie de diners, per exemple, en funció dels habitants que té. Per exemple, de l'IBI. El percentatge que té de l'IBI es traspassa a l'AMD. L'AMD paga, per exemple, l'auditori, també respecte als habitants. I això dona una xifra d'ingressos i despeses que al final dona un cupo final. Si fem un paral·lelisme, seria com el País Basc respecte a l'estat espanyol. Hi ha un principi molt important, jo crec, que hauríem de defensar, que és el principi de subsidiarietat, que és estar més a prop dels ciutadans. I això és vàlid pels districtes i per les entitats municipals descentralitzades. I, per tant, s'està molt, molt més a prop en aquest sentit. Per tant, si partim d'una base de despesa, no hi haurien serveis socials, no hi haurien cultura, i, evidentment, no hi hauria cap altra administració que fos una administració central. No existirien les comunitats autònomes, no existirien els ajuntaments, solament farien diputacions i govern central. Jo crec que aquest no és el model.
Iniciativa?
Bé, malgrat els partits de l'oposició vam estar al marge de tota la negociació i ens van presentar el projecte ja acabat, en aquest cas nosaltres no hem tingut cap inconvenient en donar suport a aquest conveni econòmic, perquè a grans línies al final, malgrat el canvi de criteris, el resultat acaba sent el mateix més o menys del que hi havia anteriorment. Sobre el famós informe d'intervenció, jo crec que aquest informe el que diu, i ho vam dir al ple així, es posa en qüestió la figura de les AMDs. És així, o sigui, el sistema de finançament o el conveni econòmic és el que és, i al final en molts amb un marc molt estret. Per tant, és veritat, potser hem de repensar com financem les AMDs, però en aquest cas jo crec que és clar que els criteris de proximitat i subsidiarietat a l'hora de donar aquests serveis a Vall d'Oreig és inqüestionable. Una altra qüestió és si hem de començar a valorar no tècnicament, sinó políticament. Els tècnics fan informes tècnics i els polítics hem de donar la nostra opinió política. Si políticament paga la pena o no continuar amb aquest marc de relació econòmic, i si s'ha de modificar aquest marc. Potser sí hauríem de modificar el marc econòmic i entrar amb altres qüestions i altres marges, que a dia d'avui això no és possible.
La CUP, i tancarem?
Sí, no, pel que fa al conveni, el Joan ha dit que a grans trets és una mica el mateix. S'adequa una mica més a la realitat, s'afegeixen coses que no estan contemplades, però nosaltres hem donat suport perquè pensem que no tenia massa més problemàtica. Això per parlar del conveni. L'informe d'interventor és el que es diu, és una cosa tècnica, i fa una sèrie de constatacions de coses en què participa el Lloreig, coses en què no participa, i a nivell tècnic estrictament, el saldo, com queda el saldo, no? Aleshores, nosaltres vam parlar de l'informe, perquè a més és un informe llarg i amb afirmacions contundents, com a mínim, i en el marc del debat del conveni vam parlar. L'única cosa que tinc a dir és que, evidentment, si hem de mirar la rendibilitat, no només Vall d'Oreig, sinó la majoria de l'administració local aniria fora, per tant, no han de ser aquests els criteris que regeixin si volem AMDs o no. El principi de subsidiarietat i que l'administració més propera al ciutadà ha de ser qui li presti el servei, per mi això preval, però el que sí que fa el discurs de l'interventor, des del nostre punt de vista, és fer aflorar de nou un debat que, a més, en els darrers mesos ha tornat a sortir sobre la relació entre Sant Cugat i Vall d'Oreig. Però només és un aspecte més, i l'aspecte merament tècnic.
Ho haurem de deixar aquí perquè se'ns ha acabat el temps. Moltíssimes gràcies, Ignasi Bea, Ferran Villasenyor, Jordi Puigneró, Jordi Carreras i també Joan Calderón per haver assistit a aquesta primera tertúlia televisada de Cugat.cat. I ens veiem d'aquí un mes en aquest format, però saben que aquesta tertúlia, com saben, arriba cada dia a 9:15 a Cugat.cat. I a tots vostès els recordem que sempre poden recuperar aquest programa televisiu a Cugat.cat. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Pretty in the sky are also on the faces of people passing by. See friends shaking hands.